tarda. Ara són les dues del migdia. Junts per Catalunya pretén que la cessió de competències en immigració pactades aquest dimecres amb el PSOE permeti a la Generalitat, entre d'altres, expulsar immigrants que delinqueixin i que siguin reincidents. L'acord, que encara cap dels dos partits ha fet públic el detall, només s'han publicat dues notes de premsa bastant escuetes, també contemplaria que el govern català pugui controlar els fluxos migratoris i pugui concedir permisos de treball.
Catalunya està absolutament en condicions d'assumir aquestes funcions executives en la mesura, per exemple, ja disposa, d'entre d'altres, de competències en matèria d'acollida, d'integració de les persones immigrants.
Era Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, aquest matí en declaracions a RAC1. Per tant, ho escoltàvem, una sessió de competències que s'ha d'entendre com un complement a les qüestions d'immigració que ja gestiona a dia d'avui la Generalitat de Catalunya. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
El govern espanyol, de la seva banda, també confirma que farà aquest traspàs competencial.
L'executiu espanyol diu que ho farà a través d'una llei orgànica en base a l'article 150.2 de la Constitució, que permet transferències a les comunitats autònomes. La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, explica que en les properes setmanes s'aniran concretant tots els detalls de la mesura.
El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo y el diálogo enriquece.
I des de Junts tampoc volen posar data a la concreció d'aquest traspàs.
En tot cas, no es pot entendre aquesta petició i aquesta negociació de Junts pel que fa a les competències en immigració i en la facultat d'expulsar multireincidents incidents, sense explicar la demanda que feien els alcaldes de Junts del Maresme ara fa unes setmanes, que demanaven precisament això, que els immigrants que delinqueixen en els seus pobles reiteradament se'ls pugui expulsar. Sílvia Oriol, alcaldessa de Ripoll, també es frega les mans amb aquesta negociació de Junts. Pot Catalunya tenir competències en aquest àmbit? Li preguntarem d'aquí uns minuts al professor Joaquín Urías. Ell és professor de dret constitucional i exlletrat també del Tribunal Constitucional. La negociació entre Catalunya i l'Estat, que no acaba aquí, avui hi ha hagut una nova reunió entre la consellera de Territori i la ministra d'Habitatge pel topall del preu de lloguer.
Una reunió que ha començat a les 11 d'aquest matí i que s'ha allargat més del que estava previst. En aquesta reunió el govern vol mirar de desbloquejar el topall del preu del lloguer de pisos i també sobre la taula hi ha una carpeta important, com és ampliar el parc d'habitatge públic.
Veurem què n'acaba sortint d'aquesta reunió, us ho explicarem tan bon punt en tinguem. Notícies a Catalunya. D'altra banda, cal fomentar la vocació perquè els joves vulguin ser pescadors treballant al sector de la construcció o en el sector de la fusta. Així ho diu l'informe que ha fet l'Agència de Formació Professional que s'ha presentat avui i que el president Pere Aragonès ha reivindicat així.
Per fer aquesta nova planificació dels centres de formació professional tenim una eina pionera que és extraordinària. No és un document més, és el document de la formació professional.
L'exhaustiu estudi, el primer d'aquest tipus que es fa tot l'Estat, diu quins llocs de treball necessitaran cobrir les empreses els propers anys, quins cursos ofereixen els centres de formació i també cap a quins sectors s'hauria d'enfocar l'educació perquè els estudiants trobin feina.
El Banc de Sangs i Teixits vol aconseguir 10.000 donacions de sang en una setmana davant la falta de reserves que hi ha ara mateix als hospitals catalans.
Trobo que és un gest que costa molt poc i serveix molt. Que a tothom ens agradaria, si algun dia ho necessitem, poder-ne tenir, no?, de disponible. Per tant, és un gest que fem per tots.
Avui ha començat un any més la marató de donants de sang, que s'allargarà fins divendres que ve.
Des d'aquest matí que es pot donar sang als principals hospitals de Catalunya i també en el centenar de punts de donació que s'han instal·lat a les ciutats. Per donar sang, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.
I avui, en els esports... Madrid, amb aquell gol, és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya. Vol Corredor, Ira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Després de guanyar un derbi memorable a la pròrroga contra l'Atleti per 5-3. Avui serà el torn del Barça, que a les 8 s'enfronta a l'Osasuna amb l'objectiu de defensar el títol que van guanyar la temporada passada contra el Madrid.
I en el Rally Dakar, primer dia d'etapa marató, que ha tingut de tot.
Problemes de combustible, la retirada del líder de cotxe, Sainz nou líder provisional i un accident en volta de campana del català Gerard Ferrés, tot en el primer dels dos dies que els pilots al Dakar afronten el desert en una etapa que durarà fins demà.
Fet el resum resum informatiu d'aquest matí de dijous. Sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, si hem ja de guardar el paraigües o no. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavier, bona tarda. Situació meteorològica encara d'inestabilitat que ens porta a parlar aquesta tarda encara de precipitacions a les comarques de Barcelona, nord de Tarragona i també alguns punts de les comarques de Girona. Precipitacions que seran en forma de neu per damunt dels 800 metres, tot i que localment la cota de neu podria baixar fins als 500 o 600 metres. Comença també a bufar el vent de mestral, que s'emportarà aquesta nuvolositat a les comarques del sud de Tarragona, comarques també del sud de Lleida, i aquestes clarianes aniran guanyant terreny també la propera nit i matinada. I és que demà esperem un ambient ja força més assolellat arreu de Catalunya, amb alguns núvols, algunes boires a la Catalunya interior, que aniran desapareixent, s'imposarà el sol, i demà, amb menys núvols, tindrem més fred a primeres hores del matí, però l'ambient serà més suau al centre del dia, unes temperatures que començaran a pujar i que continuaran fent-ho també de cara al cap de setmana, tot i que els matins seran força freds. Cap de setmana de sol i amb temperatures més contrastades. Matins molt freds, però de dia un ambient més suau.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern espanyol confirma que cedirà les competències d'immigració a la Generalitat. Ho faran una llei orgànica a través de l'article 150.2 de la Constitució espanyola que permet transferències a les comunitats autònomes. Des de Junts aspiren que Catalunya pugui tenir potestat per controlar els fluxos migratoris, concedir permisos de treball i deportar, si calgués, els immigrants multireincidents. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern espanyol dona per bo l'anunci d'ahir de Junts, que assegurava haver aconseguit esgarrapar del PSOE que Catalunya tingués les competències d'immigració. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Maria Teresa Rodríguez, diu que aquesta transferència es farà a través de l'article 150.2, que permet fer aquest traspàs. Tot i això, com que només fa unes hores de l'acord, encara no en pot donar més detalls.
El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo y el diálogo enriquece.
Des de Junts demanen tenir competències per controlar els migrants que acull Catalunya, els requisits per atorgar els permisos de residència i també per expulsar aquells que hagin comès delictes de forma reiterada. El secretari general de Junts, Jordi Turull, explica a Catalunya Ràdio que l'objectiu és combatre la multireincidència.
Què passa amb la multireincidència? Doncs que, escolta, vas als jutjats, entres i surts, jutjats que estan col·lapsats i que al final la gent diu aquí no és que hi hagi multireincidència, és que hi ha immunitat per una sèrie de gent que no té la sensació que qui la fa la paga. I, escolta, jo no conec cap alcalde que estigui satisfet amb que al seu poble hi hagi 10-12 persones que hagin reincidit 210 vegades. És que, a veure, aquí hi ha un problema.
L'acord el van tancar ahir Junts i el PSOE in extremis, a canvi que els de Carles Puigdemont no votessin en contra dels decrets anticrisi.
De la seva banda, el partit que ostenta el govern a Catalunya, Esquerra, admet que és positiu que Junts hagi aconseguit les competències d'immigració per a Catalunya, tot i que considera que cal anar amb peus de plom i que abans de valorar la proposta com a bona cal tenir detalls sobre com es concreta.
Els republicans celebren la mesura perquè pensen que és positiu que la Generalitat tingui com més competències millor. Amb tot, la diputada del Congrés, Teresa Jordà, diu a TV3 que s'ha d'anar amb cautela perquè el PSOE de vegades dona gat per llebre.
De entrada, nosotros estamos contentos de que Junts se sume a la negociación. Lo que pasa es que una cosa son anunciados y la otra cosa son compromisos firmes y la letra pequeña, que para nosotros es fundamental. Y la letra pequeña, a banda de analizarse, tiene que escribirse, tiene que analizarse, tiene que debatirse, ¿no? Y en este sentido detrás hay mucho trabajo.
Són declaracions des de Madrid, no des de TV3, on Jordà també reconeix que Esquerra podria haver negociat millor amb el PSOE, tot i que estan satisfets perquè han pogut aconseguir el traspàs de l'ingrés mínim vital i també celebra que s'hagin aprovat mesures per fer front a la inflació.
Però com es pot desenvolupar aquest traspàs de competències en immigració quan en principi la Constitució diu que són exclusivament de l'Estat? Li preguntem a aquesta hora a Joaquín Urías, ell és professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Senyor Urías, bona tarda, moltes gràcies.
Hola, bona tarda, què tal?
La primera pregunta és obligada. L'Estatut i la Constitució permeten a Catalunya tenir en exclusiva les competències en immigració?
No, no, en exclusiva no. A ver, lo que dice la Constitució es que las competencias de inmigración y relaciones exteriores son nacionalidad, pues son competencias propias del Estado central y exclusivas del Estado central. El Estatuto de Cataluña dice que algunas competencias relacionadas con inmigración, pues como podría ser la asistencia inicial a los inmigrantes, etcétera, etcétera, puede tener la Cataluña, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Estatut, la sentencia famosa de 2010, dijo que Cataluña solo puede tener competencia, o otra comunidad autónoma, da igual, cualquier comunidad solo puede tener competencias de inmigración en aplicación de sus propias competencias. Por ejemplo, Cataluña tiene servicios sociales, pues vale, los servicios sociales a inmigrantes. Entonces ahora realmente hay un problema, habrá que ver el alcance de la ley de transferencia de orgánica que se aprueba, y habrá que ver, bueno, lo que se puede meter y lo que no, pero evidentemente no cabe todo en esa ley.
Per tant, estaria parlant que Catalunya, per exemple, no podria aprovar ni permisos de treball i residència, com s'ha dit, per exemple, des de Junts.
Hombre, en principio muy difícil. La transferencia que permite el 150, para empezar, una ley orgánica necesita mayoría absoluta. Eso quiere decir que tienen que votar a favor también partidos como el BNG, como Bildu, PNV, es decir, partidos territoriales que van a querer lo mismo para sus comunidades. Eso, punto uno. Punto dos, esa ley, una vez que se apruebe, una ley orgánica, sobre todo puede ceder, puede traspasar lo que es la competencia de gestión. Gestionar los centros de acogida de inmigrantes, gestionar la concesión de permiso, etcétera, etcétera. Pero lo que es la normativa general es imposible, eso no se puede delegar.
¿Y habría algún mecanismo que permetría que esta ley, que, por ejemplo, en el caso de los permisos de trabajo y de residencia, Cataluña servís como de filtro para decidir qui sí, qui no, y después la decisión definitiva fos de l'Estat?
Bueno, podría haber algún mecanismo de participación en el que Cataluña exprese su opinión y la decisión final sea del Estado, eso es posible, y se puede traspasar también la gestión. Quiero decir, bueno, porque los permisos tanto de residencia como de trabajo se presenten ante la Generalitat, y la Generalitat establezca pues el filtro, digamos, de recepción. Pero la normativa sobre quién puede estar en España, quién no puede estar en España, quién entra o a quién se expulsa, esa normativa no se puede delegar por parte del Estado.
Per tant, també, com deia avui Junts, el fet d'expulsar, per exemple, delinqüents multireincidents tampoc hi entraria en aquest pacte que diuen que van arribar ahí amb el PSOE.
Eso tendría que estar en una ley estatal y Cataluña la aplicaría. Lo que no se puede es, digamos, que el Parlamento de Cataluña apruebe una ley catalana que diga que en Cataluña se expulsa a un multireincidente y en el resto de España no. Eso no está permitido. Lo que sí se puede es negociar, pues evidentemente, con el Estado central, la aprobación de una ley estatal que Cataluña después aplicaría y gestionaría.
Per tant, ja per acabar, senyor Urias, és possible que un cop, si s'arriba a aprovar, vostè deia, en majoria, aquesta llei orgànica, el Tribunal Constitucional s'hi posi pel mig i porti, per tant, també problemes?
Bueno, claro, habría que ver los términos. Quiero decir, es que lo que nos han dicho ahora es un anuncio muy genérico, y cuando se dice traspasar competencias de inmigración, eso es una palabra muy abierta, y habrá que ver el detalle. Y en el detalle hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí se pueden hacer.
Joaquín Urias, professor de dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia.
Un saludo.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I encara sobre els acords que van tancar ahir Junts i el PSOE, el govern espanyol no publicarà les balances fiscals, sinó que obrirà les portes del Ministeri d'Hisenda perquè totes les comunitats que ho vulguin puguin accedir a les dades necessàries per elaborar-les. Des del Partit Popular ja surten a dir, Judit, que Catalunya aprofitarà per demanar un concert econòmic propi.
Sí, el Partit Popular diu que la intenció de Junts amb aquest moviment és justificar que Catalunya està infrafinançada per exigir després un finançament singular per Catalunya. Són declaracions del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado.
Con la publicación de las balanzas fiscales lo que se pretende es asentar y justificar el discurso de España no roba, que tanto han utilizado los independentistas a lo largo de los últimos años de forma tan injusta y tan irreal para justificar después y a continuación y a renglón seguido la petición de un concierto económico que dé exclusividad a Cataluña.
Són declaracions d'Antena 3 on Tellado també ha dit que el govern espanyol està segrestat per al líder moral de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i qualifica d'humiliant el que es va viure ahir al Congrés.
I un últim apunt, ha constat el malestar també entre Sumar i Podemos després que ahir els morats tombessin la mesura estrella de la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, per ampliar el subsidi d'atur en 70 euros en aquest primer mig any.
Si Podemos hi hagués votat a favor, la proposta s'hauria aprovat. Davant d'això, Díaz acusa Podemos de votar al costat de l'extrema dreta.
Yo creo que ayer Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular.
Ahir Podemos va votar al costat del PP, Vox i UPN perquè entenia que la proposta suposava una retallada per les persones de més de 52 anys.
Gràcies, Judit. Més qüestions, però tampoc sense marxar de la capital espanyola, perquè precisament ara que parlàvem de Yolanda Díaz, el seu ministeri podia tirar pel dret i pujar el salari mínim interprofessional sense arribar a un acord amb els empresaris que es neguen a un augment del 4%. Demà, Júlia, el ministeri ha convocat una nova reunió per tancar aquest increment.
Sí, un cop la patronal ha confirmat que no participarà en aquest pacte, és previsible que el salari mínim pugi, com deies, per sobre del 4% proposat pel Ministeri de Treball i es tanqui un acord per augmentar-lo aproximadament un 5%, tal i com demanen sindicats. Per tant, el salari mínim a Espanya, que ara és de 1.080 euros, podria costar-se els 1.200 en 14 pagues.
I una altra reunió important que ha tingut lloc a la capital espanyola, ha tingut lloc avui en el topall de preu, amb el topall de preus de lloguer com a principal punt a l'ordre del dia. S'han reunit Esther Capella, consellera de Territori, i la ministra també d'Habitatge del govern espanyol, una reunió que ja ha acabat en aquests moments. Per tant, estem pendents de la compareixença de Capella. Tot el que surti d'aquesta reunió al detall ho explicarem en els butlletins informatius d'aquesta tarda aquí a Ràdio Estel. I per cert que també aquest migdia hem conegut una altra reunió bilateral. L'Estat Generalitat serà demà a les 12 a Barcelona entre el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga. Tornant a Catalunya, atenció al baròmetre que ha publicat avui l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que apunta que Carles Puigdemont, en parlàvem ara, és el preferit entre els catalans per ser el president de la Generalitat. Un 19% dels enquestats van dir el seu nom sense haver-los donat cap altra opció de candidats. Però és que també, atenció, els votants d'Esquerra prefereixen Oriol Junqueras abans que Pere Aragonès.
Entre els votants de Junts, Carles Puigdemont obté un 65% dels suports, molt per sobre del secretari general Jordi Turull, que es queda amb un 5%, i també el de la presidenta del partit, Laura Borràs, que en aquest cas no obté cap vot, mentre que els votants de la CUP també el prefereixen com a president per sobre de qualsevol polític del seu propi partit. I pel que fa als simpatitzants d'Esquerra, un 34% aposten per Oriol Junqueras, que queda per davant de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès. Fins i tot, Junqueras és el més ben valorat pels votants dels comuns. I entre els socialistes, Salvador Illa és el preferit, com també ho és per un 20% dels votants de Ciutadans.
Canviant de qüestió, a Catalunya falten fusters, pescadors i lampistes. Fins ara era un clam de les empreses d'aquests sectors i des d'avui ho recull l'informe general de prospectiva elaborat per l'Agència de Formació Professional. L'objectiu és adaptar ara la formació a les necessitats de l'empresa i la indústria per assegurar que els estudiants tindran, quan acabin els estudis, feina. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un informe pioner únic a tot l'Estat que ha de servir per potenciar la formació professional i fer que tot el sistema sigui més eficient. És a dir, que els centres de formació ofereixen les places que fan falta per cobrir els llocs de treball que tenen les empreses catalanes. Fa poca estona el govern, els sindicats i les patronals han firmat l'acord per planificar el mapa de centres de formació professional per a la propera dècada. Durant l'acte, el president Pere Aragonès ha remarcat la importància d'aquest document.
I això és bo pel teixit productiu, però també és bo per les persones i és bo per les empreses. Perquè un teixit productiu amb millor formació permet augmentar la competitivitat, permet oferir llocs de treball de més qualitat i, per tant, amb unes condicions laborals molt millors. I permet a les empreses de poder disposar del millor talent.
L'Agència Pública de Formació Professional diu que cal ampliar les places de formació al sector químic, a l'informàtic i la comunicació, al sector del transport i al manteniment de vehicles, a la sanitat i als serveis a la comunitat. També alerta que cal fomentar la vocació dels estudiants perquè treballin al sector pesquer, a la indústria alimentària, a la construcció, al sector de la fusta o en manteniment, entre d'altres.
Gràcies, Pau, i també a Catalunya. Avui ha començat la marató de donants de sang amb l'objectiu d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana.
De fet, és la primera vegada que donava sang i jo pensava que seria molt més dramàtic perquè, bueno, no m'agrada gaire que em punxin, però no, molt bé. Molt bona l'experiència, ho faré més sovint. Veniu a donar sang, que no n'hi ha per tant, i és molt necessari.
i és que les reserves de sang als hospitals catalans estan sota mínims i per això es demana la col·laboració ciutadana.
Des d'avui fins al pròxim 19 de gener es podrà anar a donar sang als principals hospitals catalans i també en una setantena de punts de donació que estan repartits arreu del territori. Com és habitual, la campanya se celebra aquest mes de gener per remuntar la baixada de donacions durant les festes de Nadal. Per ser donant de sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.
Més coses, 6 agents dels Mossos d'Esquadra continuen treballant, tot i que una sentència judicial els oprimeix després de ser condemnats per una agressió racista que va tenir lloc a Manresa.
Ho denuncia l'entitat Sos Racisme, que considera que el Departament d'Interior no ha complert el compromís, tot i dir que ho faria un cop es va conèixer la condemna. La Generalitat es defensa dient que ho faran quan rebin l'executòria de la sentència i, de fet, l'entitat denuncia un llarg procés de corporativisme i encobriment, també policial en aquest cas, que es remunta a l'any 2019. Segons Sos Racisme, el cos de Mossos va impedir el correcte desenvolupament de la recerca judicial durant més d'un any i mig. En el judici, els agents condemnats van reconèixer els fets i van evitar d'aquesta manera entrar a presó.
Ens apartem breument de Catalunya, marxem cap a Galícia, on la Federació Gallega de Municipis i Províncies acusa el govern gallec de falta de coordinació i lideratge per resoldre i gestionar la crisi ambiental que ha generat, ho recordaran, el vessament de pèlets a la costa gallega.
De moment, la Xunta ha dit que de les 26,3 tones de pèlets de plàstic procedents del contenidor que vau caure al mar el passat 8 de desembre, només se n'han recollit un 10%. En declaracions a Ràdio Estel, el president de la Federació de Municipis Gallecs, Alberto Varela, denuncia el temps perdut.
Yo lo que echo de menos, como decía, es esa coordinación con los ayuntamientos, porque al final esto es una catástrofe ambiental y deberíamos estar todos mejor coordinados. Hoy vamos a tener, creo, la primera reunión de emergencias, de ese cangal, pero estamos perdiendo un tiempo muy importante.
Tornant a casa nostra, pel que fa a la informació comarcal, la comunicació i el contacte constant entre el Bisbat de Girona i els Mossos d'Esquadra ha permès reduir el nombre de robatoris comesos en esglésies i ermites d'aquesta demarcació.
Per exemple, l'any passat només se'n van registrar 7, 5 menys que els robatoris comesos l'any 2022. El bisbat gironí recorda que hi ha més de 1.100 temples al territori i que tots ells formen part del Pla de Prevenció de Robatoris que té actiu el cos de seguretat i el bisbat des de l'any 2010. En més d'una dècada, el dispositiu ha permès reduir notablement les incidències registrades gràcies a la comunicació fluida entre les comissaries i els arxivistes.
I per últim, ara que s'acosten les celebracions dels Tres Tombs en molts pobles i ciutats de Catalunya, s'ha presentat un guió per garantir el benestar dels animals que participen en aquesta tradicional festa en honor a Sant Antoni Abat.
El document estableix que a cada festa hi ha d'haver un veterinari per cada 50 cavalls, que les rutes han de ser inferiors als 6 quilòmetres i que cal també evitar superfícies lliscants. Amb aquesta i altres mesures es vol pautar com desenvolupar aquestes festes tradicionals que fins a finals d'aquest mes de gener se celebren a un centenar de pobles de Catalunya. En parla la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes.
Temes de pendents, que no hi hagi una pendent màxima de més de 15%, no? Perquè són uns animals que vull posar en valor, no? Que són animals de tir, per tant, són animals que ja estan acostumats i entrenats, diguéssim, per fer doncs, aquesta funció que fan, no? I per tant, el que es garanteix doncs, és que transcorri durant tot el recorregut, que tampoc no hi hagi girs molt tancats i, per tant, no tinguin problemes a l'hora de fer anar els carros.
Una guia que també prohibeix agressions verbals o físiques als cavalls, així com l'ús de pirotècnia a prop dels animals.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Temps pels esports. Ara el Barça juga avui les semifinals de la Supercopa d'Espanya, Pol, contra l'Osasuna a l'Aràbia Saudita.
Sí, l'expedició blaugrana ha rebut la visita aquest migdia del president Laporta, que els acompanyarà en el maig d'avui. L'entrenador Xavi es mostrava optimista en roda de premsa. Espera que l'equip pugui fer un bon partit que els porti a jugar a la final.
Volem estar en aquesta final, tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes, esperançats, i estem una mica en la situació que veníem la temporada passada, no? Que necessitem potser aquest clic per retrobar-nos a nosaltres mateixos, no? Toca fer un partit complet i tant de bo sigui demà.
Recordem que en aquest cas comptarà amb la presència a la convocatòria de Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez, malgrat encara estan pendents de rebre aquesta alta mèdica.
Si el Barça aconsegueix guanyar avui, ja sap qui serà el seu rival en la final d'aquesta Supercopa.
El Madrid, perquè s'imposava ahir a l'Atlètic de Madrid per 5-3 en un partit vibrant que es va resoldre a la pròrroga. Hermoso obria el marcador quan només s'havien disposat 7 minuts. Rüdiger empatava en aquest cas. Abans del descans ja hauria temps per 2 gols més a 10 minuts al final, i quan semblava que tot estava fet, en aquest cas pels del Xolo, Carvajal feia l'empat a 3. El partit, per tant, decidit a la pròrroga. Un gol de Savic en pròpia porteria i un altre d'Abrahim donaven la victòria als d'Ancelotti.
Els matalassers que tindran per una altra oportunitat per guanyar el Madrid, en aquest cas serà la Copa del Rei.
Sí, Carlo Ancelotti ha dit després del partit que li té molt de respecte a aquests derbis a Movistar Plus.
Prefiero encontrarme contra el Atlético al menos posible, porque es un equipo fuerte que compite, que lucha, que tiene calidad, individuales, buena organización, entonces lo menos lo afrontamos mejor es. Creo que es difícil para los dos, como siempre ha sido. Son partidos difíciles, entretenidos, creo que la gente va a disfrutar.
Del costat atlètic no s'acaben de posar d'acord. Coque diu que vol venjança, també a Movistar.
El jueves que viene tenemos otra revancha, así es lo bonito del fútbol, y vamos a alentar a toda nuestra gente en nuestro estadio y esperemos que podamos tomar la revancha el jueves.
Però el seu entrenador, el Cholo Simeone, per contra, diu que al futbol les revenges no existeixen.
No, porque no es... No, cuando me hablan, me vieron que siempre hablan en el fútbol que hay revancha. En el fútbol no hay revancha. Hay otro partido, otra situación, lo que pasó se perdió, y obviamente ellos van a jugar la final y nosotros no. Así que nada, ahora empezará el jueves que viene un nuevo partido.
El match correspon als vuitens de final de la Copa, que se celebrarà a partit únic dijous que ve al Metropolitano.
I avui hem conegut, atenció, que l'organització de la Supercopa contemplava importants diferències en els preus de les entrades de la final en funció dels equips que hi arribessin.
Una informació de la cadena Copa explica que els responsables de la Supercopa tenien la idea de fer diferents preus depenent dels finalistes. En el cas que la final sigui Barça-Madrid, combinació encara possible, els preus anirien dels 40 als 50 euros, però la final era disputada per Osasuna i Atlètic de Madrid, els altres dos clubs participants. El cost de les entrades seria de 7 euros, 7 vegades menys que el clàssic del futbol espanyol, tot mentre continuen les crítiques perquè la Supercopa espanyola es disputi a l'Aràbia Saudita.
Parlem de futbol femení, concretament el Barça. Marta Torrejón és l'última d'una important llista de lesions.
Si la defensa va patir un esquins de turmella, el darrer partit contra les Planes serà baixa pels vuitens de final de la Copa de la Reina, i és que Jonathan Giraldes se li gira feina amb les baixes. A més de Torrejón, ja té l'enfermeria Alexia Putellas, Mapi León, Fridolina Rolfo, Cata Coll i Jana Fernández. El Barça juga aquest dissabte a les 12 l'eliminatòria de Copa contra l'Alba Fundación.
El Consejo Superior de Deportes ha demanat al Tribunal Administratiu de l'Esport que obri expedient a Pedro Rocha, és president de la Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol.
La petició d'expedient arriba després d'una denúncia que va presentar Miguel Ángel Galán, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol d'Espanya, l'any passat. Galán defensa que Rocha hauria d'haver convocat eleccions només arribar al poder, quelcom que no ha fet, incomplint al seu entendre els acords de l'Assemblea General de la Federació. Cal recordar que Galán també va denunciar en el seu dia l'anterior president Luis Rubiales pel petó no consentit a Jenny Hermoso. Va ser, de fet, el primer en presentar denúncia per aquests fets.
Un apuntament de futbol internacional, un dels entrenadors mítics del futbol internacional anuncia que pateix càncer.
Sí, l'exseleccionador d'Anglaterra, Svan Goran Eriksson, confessa que pateix càncer i també ha explicat que els metges li donen com a màxim un any de vida. Això sí, ha deixat aquesta brillant lliçó de vida a la BBC.
When you get a message like that, I think
quan reps un missatge així, aprecies cada dia i ets feliç quan t'aixeques pel matí i et sents bé. Així és el que em dedico a fer ara, ha dit. El suec va ser un habitual de les banquetes internacionals, entrenant a 10 països i diverses seleccions, la més recordada, l'anglesa, del 2001 al 2006.
També repassant el que passa al món del futbol per tot arreu, en surt a la Copa Àfrica.
Encara no ha començat, ho farà dissabte, però cada ben segur no oblidarà l'expedició de Gàmbia. El vol que els havia de dur a Costa d'Ivori, on es disputa el torneig, s'ha quedat sense oxigen als 9 minuts d'enlairar-se i ha hagut de fer un aterratge d'emergència. Si alguns membres de l'estaf han hagut de ser atesos per marejos, tot però ha quedat en un ensurt i la selecció de futbol de Gàmbia ha demanat obrir una investigació per esclarir aquests fets.
Obrim el bloc de motor al Rally Dakar, primera jornada de l'etapa marató, la més dura d'aquesta competició, on ha passat absolutament de tot.
El més evident ha estat la falta de benzina que ha afectat diverses motos, entre les quals el guanyador d'ahir, Pablo Quintanilla, que s'ha quedat tirat al mig del desert. La direcció de la cursa ha decidit retallar la duració de l'etapa marató, que recordem dura 48 hores, de 570 a 547 quilòmetres. A més, s'ha establert un tram de velocitat limitada. En cotxes, el fins ara líder de la general, el Raji, ha abandonat. El pilot local ha patit un accident al quilòmetre 51, la 10 del líder. Beneficia Carlos Sainz, que és líder provisional i que, de fet, a hores d'ara, lidera també l'etapa amb 5 minuts i mig de marge sobre Extrom i 6 sobre l'OEP. A la categoria T4, el català Gerard Ferrés ha patit un espectacular accident i s'acomiada de totes les possibilitats de guanyar el rally que anava liderant en solitari. Ferrés ha xocat amb una duna i ha donat una volta de campana vertical, però ha sortit il·lès.
I acabem amb un apunt de tennis. Ja coneixem el sorteig del primer gran slam de la temporada a l'Open d'Austràlia.
Carlos Alcaraz començarà el seu camí contra el francès Richard Gasquet, número 76 al rànquing ATP, en l'únic precedent disputat entre tots dos. La victòria va ser per l'espanyol per un doble 6-2. Paula Badosa, per la seva banda, s'estrenarà a Melbourne contra la nord-americana Taylor Townsend, número 80 del món. La barcelonina vol recuperar les sensacions després d'un retorn complicat a les pistes.
Estel migdia.
Obrim per acabar l'aparador cultural avui al Teatre Nacional de Catalunya, on des d'avui ja es pot veure Andorra. És una obra que reflexiona sobre la identitat i la por al diferent.
És molt poètica. Comença l'obra i ja saps com acaba. No és una novel·la Netflix thriller negre que et va mantenint a l'expectativa, sinó el que vol Max Frisch és que en el moment 1 ja estiguem davant de, ok, la història serà aquesta. I tu, davant d'això, com et posiciones? On ets?
Un muntatge del TNC dirigit per Esther Nadal.
Sí, la peça explica la història de l'Andri, el fill il·legítim d'un andorrà que li fan creure que és un jueu adoptat. Quan les coses comencen a posar-se difícils, se li comunica tota la veritat. Però fins i tot, després de conèixer el seu veritable origen, tothom s'aferrarà als prejudicis i a la seva falsa identitat jueva. L'obra es pot veure fins al dia 28 a la sala petita del TNC.
I acabarem avui amb la cançó que posa a punt final a la trajectòria del Zoo.
Filòsof d'After Hours i de sobre taula és meus, estil agitació i propaganda.
El grup valencià que aquesta setmana anunciava la seva dissolució publica aquesta cançó a Pila com ha acomiadat al seu públic. Nosaltres ens acomiadem aquí. Tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.